Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Bon dia i bona hora, és divendres, benvinguts als 5 minuts més, 22 de novembre del 24, cel mig tapat i temperatures fredes de bon matí. Aniol Puigverd, molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Avui és una altra jornada que ve marcada per un fred ben viu.
Doncs sí, de fet baixen les temperatures respecte a ahir dijous, avui ens llevem amb 2 graus negatius, a Vall de Núria en tenim 4 a Das, a Molló i a Ribes de Freser, 5 graus els tenim a Camprodon, en tenim 6 a Ripoll, també en tenim 7 graus a Santa Pau, a Olot i a la Vall d'en Bas, 8 graus els tenim a Mieres, a Castellfollit de la Roca, 9 graus a Vic i a Sant Feliu de Pallerols i també a Santa Pau, 10 a Banyoles, 11 graus a Girona, 13 a Figueres i 15 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Abans de la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Baixa la temperatura, una altra cua de front passa pel Pirineu, pot caure algun xàfec en aquest sector, Ripollès, nord de la Cerdanya, si neva poquet, cap a 1.200 metres, baixa notablement la temperatura a muntanya aquest divendres i també entre la tarda i al vespre algun ruixat pot caure al Gironès, sud del Baix Empordà o sobretot cap a la Selva, ruixats que poden deixar al voltant de 5, 7, 8 litres per metre quadrat. A la resta creiem que no hi plourà i la tramuntana es reforçarà amb temporal marítim cap a la Costa Brava, cap a l'Alt Empordà. El cap de setmana, variable i mig ennuvolat, una mica més de núvols diumenge, però entra vent del sud càlid. Atenció perquè puja la temperatura, la matinada de dissabte encara serà una mica freda, però de dia ja estarem a més de 18 o 20 graus. I diumenge podríem superar els 20-22 i atenció, dilluns. Dilluns amb vent del sud encara farà més calor i podríem arribar a superar els 23-24 graus, una temperatura totalment primaveral i fora de temps. Aquesta temperatura alta continuaria dimarts, però no tant. El dia més càlid, clarament, seria dilluns.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Actualitat informativa del dia. Olot Padal lamenta que l'Ajuntament de la ciutat només hagi complert un 20% de les propostes incloses en la primera fase del pla de mobilitat.
Però no s'ha fet cap senyalització d'itineraris al centre de la ciutat. S'ha actuat en l'eix de l'Avinguda Girona i la carretera de les Tries, però només una part, com ja sabran. Sí? A la carretera de Ridaura no s'ha actuat gens, no s'ha fet res. Només s'està treballant en un projecte executiu. No s'han executat millores a la Via Verda. S'hauria d'haver executat tot l'eix de l'Avinguda Santa Coloma i el Passeig de Barcelona i no s'ha executat res.
L'equip de govern ha respost dient que la setmana que ve hi haurà una reunió de llançament per impulsar-lo. L'oposició ha criticat que no se'ls hagi informat d'aquesta convocatòria. L'església de Sant Esteve d'Olot serà des d'ara una basílica menor. El papa Francesc ha concedit aquest títol i aquest dijous el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, ho ha comunicat de forma oficial a la ciutat. Aquesta és la quarta basílica del bisbat després de l'església de Castelló d'Empúries i la catedral i l'església de Sant Feliu de Girona. La notícia ha generat molta sorpresa entre la població. Us ho explicarem a l'informatiu que ara mateix comença, el dia en què també parlarem d'Eduard Labian. És qui agafa el relleu de Carles Uller al capdavant de Càritas Garrotxa. Uller deixa el càrrec després d'11 anys.
Diu que tot aquest temps li ha servit per veure i viure de primera mà les moltes necessitats socials que hi ha a la comarca i per tenir una visió de gestió de tot aquest problema veient la tasca que es fa des de les institucions locals. Aquesta setmana hem anat a parlar amb l'Eduard i en Carles mentre preparaven els solidarissacs de la campanya de Nadal. I és que tot i el canvi de presidència, el dia a dia a l'entitat i tota la feina no es pot aturar ni un moment.
Estrelles Michelin, productes de proximitat i ecològics i la cuina catalana com a tema principal són els ingredients de la dotzena Fira Orígens que celebrarà Olot aquest cap de setmana.
Segons els organitzadors, enguany hi haurà 60 expositors al pavelló Firal i durant els dos dies es podran fer tastos i conèixer de primera mà productes i productors.
Olot posa el focus en la història de la ciència i de la tècnica.
Aquests dies la ciutat és la seu de la 18a trobada d'història de la ciència i la tècnica. Organitzada per la Societat Catalana d'aquest àmbit, té com a objectiu acollir treballs de recerca i activitats on hi participen més d'una vuitantena d'experts. Aquest dijous s'ha fet l'acte de presentació de la trobada a l'Espai Cràter.
L'Ajuntament de les Preses amplia la programació de la segona edició del FEM dissabte.
Amb motiu del 25è, el consistori torna a optar per organitzar un conjunt de 6 tallers enfocats a les dones de la comarca que es durà a terme del gener fins al juny.
Són les 7 i 5 minuts. Anem als esports. La Unió Esportiva Olot rep el Mallorca B amb la baixa de Marc Mas.
És una de les absències més significatives per aquest partit contra el Cuec, que s'assuma a les de Pau Salvans i Roger Bernils, entre d'altres. Olot ve de perdre el camp de l'Algilicità i necessita la victòria per allunyar-se del descens.
Escoltem l'entrenador Pedro Dolera.
Bueno, pues pots imaginar, no? Si entreuen el jugador que fa el gols, pues tens un problema. Però bueno, torno a dir, si no està ell, pues suposo que no sortirem en 10, sortirem en 11, i el que ha de fer la gent és donar la cara i ficar a dintre, pues, amb un altre nom i condom, no? I no, amb això no, a mi no em preocupa, perquè torno a dir, quan un demana oportunitats o quan creu que pot jugar més o quan està a la plantilla d'un equip de segona ref, pues se li suposa que té un nivell que ha de demostrar en aquests partits.
Les nedadores del Club Natació Olot continuen fent passos cap a l'elit.
Júlia Coll i Anna Vegas han participat al Campionat d'Espanya d'hivern absolut a Madrid amb actuacions molt meritòries. Sense anar més lluny, Coll va ser la sisena millor nedadora en els 1.500 metres lliures.
Són les 7 i 6.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El trànsit. El trànsit. Amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
És el moment de saber com tenim la circulació a la ciutat d'Olot. Hora de connectar amb la policia municipal. Endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia. Des de la policia municipal s'informa que per avui de carrers tallats tenim de 10 a 11 al carrer Macarnau, de 9 a 1 al carrer Sant Esteve, que no es podrà circular en direcció a la plaça Major, i durant tot el dia fins a les 7 de la tarda al Sant Pere Màrtir, el tram entre Bofill i Mates i el carrer Bolòs. De reserves d'estacionament en tenim els carrers Aranjuez, Alfons V, Ginebra i l'Avinguda Morrot. I això és tot des de la policia municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre. Control, innovació, servei, rapidesa, efectivitat i, sobretot, estalvi. És l'app de Bassols Energia. Descarrega-la ara mateix i descobreix tot el que hi pots fer. Gestiona la teva energia de forma eficient i entra definitivament a la transició energètica amb nosaltres. Ara, amb l'app de Bassols Energia, el control és a les teves mans. Disponible per sistemes iOS i Android. Bassols, l'energia compromesa.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Diumenge 1 de desembre, vine a gaudir de la 31a Fira de la Ratafia de Besalú. El poble medieval es converteix en la capital de la ratafia amb propostes diverses d'aquest licor d'arreu del país. El dissabte dia 30 de novembre a les 6 de la tarda i a porta tancada es portarà a terme el 31è concurs de ratafies casolanes, on experts i licorers escolliran la millor ratafia casolana de Besalú del 2024. El diumenge dia de fira i durant tot el dia trobareu degustacions, tast i venda de ratafies d'arreu de Catalunya.
i un mercat artesanal i de botiguers tot amenitzat amb música popular i sardanes. A la una del migdia i a la plaça de la Llibertat es donaran els resultats i premis del concurs anual i es farà l'obertura de l'ampolla de la ratafia guanyadora 2023 de Paquita Serra. Besalú et convida a la Fira de la Ratafia per gaudir de la cultura, les tradicions i el sabor.
Tens un negoci i vols millorar la teva gestió digital? Apunta't als seminaris sobre comerç i transformació digital d'Olot. Tres sessions pràctiques per transformar el teu comerç. Dijous, 28 de novembre, promou la transformació digital del teu negoci. Dimarts, 3 de desembre, sostenibilitat, proximitat i tecnologia com a claus per al comerç. I dijous, 5 de desembre, eines digitals per millorar les teves vendes. T'esperem a Dinàmic, al carrer Bisbe Lorenzana 15, de 2 a 4 de la tarda. Inscripcions al 972 26 052 o a comerç@dinamic.cat. Participa i dona un impuls digital al teu negoci.
Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Quatre minuts i en punt, un quart de vuit, Olot Pedalal lamenta que l'Ajuntament de la ciutat només hagi complert un 20% de les propostes incloses en la primera fase del pla de mobilitat. L'equip de govern ha respost dient que la setmana que ve hi haurà una reunió de llançament per impulsar-lo. L'oposició ha criticat que no se'ls hagi informat d'aquesta convocatòria en l'últim ple municipal. Guillem Guardiola.
L'Ajuntament d'Olot va aprovar fa dos anys en junta de govern local el pla de foment de la mobilitat en bicicleta i vehicles amb mobilitat personal a Olot, sorgit del procés participatiu Olot Pedala. En aquest sentit, la primera fase del projecte preveia millorar els itineraris actuals i crear-ne de nous en les vies més allunyades al centre de la ciutat. El portaveu de la plataforma ciutadana Olot Pedala, Bosco Plans, ha lamentat que l'equip de govern hagi incomplert els terminis i ha criticat que només hagi dut a terme entre el 10 i el 20% de les actuacions acordades aleshores.
Però no s'ha fet cap senyalització d'itineraris al centre de la ciutat. S'ha actuat en l'eix de l'Avinguda Girona i la carretera de les Tries, però només una part, com ja sabran. Sí? A la carretera de Ridaura no s'ha actuat gens, no s'ha fet res, només s'està treballant en un projecte executiu. No s'han executat millores a la Via Verda. S'hauria d'haver executat tot l'eix de l'Avinguda de Santa Coloma i el Passeig de Barcelona i no s'ha executat res.
El regidor de Mobilitat, Isaac Cribillers, ha respost dient que calen més trobades per satisfer totes les parts implicades i ha anunciat que la setmana que ve hi haurà una reunió per impulsar el pla de mobilitat.
El que no ha de ser és una camisa de força, sinó un punt de partida per transformar la mobilitat en bicicleta a Olot. Per tant, ens falta concretar, és cert, però ho podrem fer aviat. Així els puc anunciar que la setmana vinent es fa la primera reunió, la llançament del nou pla de mobilitat urbana i sostenible. És la setmana vinent, la primera reunió, i aquest és el moment de llançament d'aquest pla.
La convocatòria de la reunió de llançament del pla de mobilitat ha agafat per sorpresa l'oposició. El portaveu de la CUP, Jordi Gasulla, ha recordat a l'equip de govern que els espais de participació són per a tothom.
Ens agradaria comentar que els espais de participació no són només perquè l'equip de govern expliqui la seva agenda i acció política, sinó que només adquireixen realment sentit i són útils quan els diversos agents tenen capacitat propositiva i de fiscalització.
Des del PSC, Marina Alegre ha lamentat l'incompliment de terminis en el desenvolupament de l'actual pla de mobilitat per part de l'equip de govern. De la seva banda, el portaveu d'Activem Olot, Jordi Rubio, no entén per què hi ha aquesta disparitat de criteris entre l'equip de govern i Olot Pedala quan els dos estan dins el mateix grup motor.
Fa anys que parlem de la necessitat de millorar les infraestructures ciclistes, de fer de la bicicleta una alternativa real i de reduir l'impacte ambiental dels desplaçaments. Però la realitat és que els terminis fixats no es compleixen i no veiem l'agilitat que aquesta qüestió requereix.
Uns ho veuen d'una cosa i l'Ajuntament ho veu d'una altra, i sou el mateix grup motor. Per tant, en aquest sentit em sorprèn que uns diguin que només s'ha complert un 10-20% d'un pla que es va aprovar per Junta de Govern, i això no ens agrada com a oposició.
En mobilitat, el ple d'aquest dijous també ha aprovat per unanimitat la moció del PSC demanant mesures per la millora de les línies de bus entre Olot i Barcelona.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Us ho avançàvem ahir en els informatius d'aquesta casa. L'església de Sant Esteve d'Olot serà des d'ara una basílica menor. El papa Francesc ha concedit aquest títol i aquest dijous el bisbat de Girona ho ha comunicat de forma oficial en un acte celebrat a Sant Esteve.
Doncs sí, aquesta és la quarta basílica del bisbat després de l'església de Castelló d'Empúries i la catedral i l'església de Sant Feliu de Girona. La notícia ha generat molta sorpresa entre la població.
Informa Roger Isern.
Una basílica menor és una distinció concedida per la Santa Seu a totes aquelles esglésies que destaquen per la seva història, per la bellesa arquitectònica o artística, o per les relíquies que custodien. A Sant Esteve, justament, s'hi conserva un quadre del Greco, que és una de les grans joies patrimonials que té. Ha de tenir elements patrimonials com una ombrel·la, un paraigua de seda groga i vermella, que són els colors associats amb la seu papal i la ciutat de Roma, el titinacle, un campanaret que segueix el perfil del campanar de la basílica i que sona en el decurs de les visites papals i l'escut pontifici amb les claus creuades. El bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, ha dit que amb el títol de basílica, Sant Esteve passa a ser un temple de referència a les comarques gironines.
Perquè a partir d'ara la parròquia de Sant Esteve, juntament amb les altres tres basíliques que tenim a la nostra diòcesi de Girona, és a dir, la catedral de Girona, la basílica de Sant Feliu i també la basílica de Castelló d'Empúries, passen a ser centres de referència pel nostre bisbat, centres espiritualment de referència i també d'administració dels sacraments.
La primera església parroquial romànica de Sant Esteve va ser consagrada el 9 de gener de 1117 pel bisbe Berenguer Humbert i ha marcat la vida de la ciutat. El primer temple va ser substituït per l'actual construït entre el 1750 i el 1763. La benedicció del nou temple va tenir lloc el 10 de setembre del 1763. El rector de la basílica de Sant Esteve, Pere Domènech, diu que el nou títol és un reconeixement.
És un reconeixement a la parròquia dintre la ciutat i un reconeixement a la vida que hi ha. I que, per tant, doncs, això serà també un engruixir i posar de relleu aquest patrimoni, doncs, que té la ciutat amb Sant Esteve.
Que Sant Esteve es converteixi en una basílica menor ha estat molt ben rebuda a la ciutat. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha dit que el temple és una imatge referent i que aquest reconeixement és un homenatge també a aquelles persones que han lluitat per conservar el seu patrimoni.
Un fet rellevant per la parròquia, però també és un fet rellevant per la ciutat, perquè Sant Esteve és la imatge, és l'edifici que es veu des d'arreu d'Olot, i el fet de que li donin aquesta consideració de basílica, que la tenen tan pocs temples a la nostra diòcesi, estem parlant de dos temples a Girona, que és el de la catedral i Sant Feliu, i estem parlant de Castelló d'Empúries, i després ja vindrà Olot amb aquest reconeixement. Bé, d'alguna manera és un reconeixement també el tresor que amaguen aquestes parets, perquè s'ha fet un esforç important per part dels amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura aquests darrers anys de posar en valor tot el tresor parroquial, l'orfebreria que hi ha, el quadre del Greco, moltes altres coses, que realment té la consideració d'un museu que se sumen a la resta que tenim a la ciutat per venir-ho a visitar, però això ha tingut continuïtat amb el que és la restauració de la façana, que estava molt malmesa.
En les properes setmanes s'anunciarà la data de celebració de la cerimònia en què Sant Esteve passarà a tenir la categoria de basílica menor. El temple és una icona de la ciutat i la seva parròquia un referent de la comunitat cristiana de la capital.
Gràcies, Roger. L'Ajuntament de les Preses amplia la programació de la segona edició del Fem Dissabte.
Amb motiu del 25è, el consistori torna a optar per organitzar un conjunt de 6 tallers enfocats a les dones de la comarca que es durà a terme del gener fins al juny.
Natàlia Moreno.
Gràcies a la bona resposta per part de les dones del municipi i de la comarca, l'Ajuntament de les Preses torna a organitzar una nova edició del Fem Dissabte, una sèrie de tallers que enguany s'obrirà a més públic. Tot i que el 25è, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, també tindrà els seus actes al poble, però el consistori no es volia quedar aquí. Per això es durà a terme la segona edició del FEM dissabte, amb tallers, alguns de més teòrics i d'altres de més pràctics, que realitzaran un dissabte de cada mes fins al juny. La regidora de Polítiques Socials i Igualtat de l'Ajuntament de les Preses, Estel Muntada, explica quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
L'objectiu aquest d'oferir un espai a les dones que som les que tradicionalment hem fet dissabte, i de fet sabem que encara hi ha molta gent que el FEM dissabte el relaciona a les dones, no? La part aquesta de la cura de la casa, de procurar pels altres, una mica oblidant-nos de nosaltres mateixes. Llavors, amb el FEM dissabte, l'objectiu és dir, ens mirem una mica nosaltres, ens cuidem nosaltres i FEM dissabte, però cap a dins.
Enguany hi ha alguna novetat respecte a l'edició passada. Una és que s'ha ampliat el nombre de participants en els tallers amb l'objectiu d'obrir-ho a més dones del municipi i de la Garrotxa. Cada taller tindrà un aforament de 15 persones com a màxim. A més, a part dels tallers d'alimentació conscient, pilates i sol pelviar, benestar social, teràpia del riure i banys de bosc, se n'incorpora una de nova. La fisioterapeuta i organitzadora del FEM dissabte, Anna Casadevall, explica quina és la novetat.
Un taller de ceràmica. Més, un taller així més manual, més per la creativitat, no? Per tot això.
La part terapèutica, sí. del crear alguna cosa, sí, no? Del fer-ho amb les mans i que no sigui només... Sabem, que el benestar ve molt d'una part emocional o d'una part, a vegades, com més física, no, inclús, però que aquesta cosa com de crear també és molt... Bueno, també ajuda molt en el sentir-se bé una mateixa.
Les dones interessades a apuntar-se en aquests tallers ho podran fer a partir del dia 2 de gener de forma virtual o bé presencialment a la recepció del mateix ajuntament.
Més coses, tot a punt per la celebració de la Fira Orígens, Estrelles Michelin, productes de proximitat i ecològics i la cuina catalana com a tema central. Són els ingredients que configuren la dotzena Fira Orígens que acull Olot aquest cap de setmana.
Segons els organitzadors, enguany hi haurà 60 expositors al pavelló firal i durant els dos dies es podran fer tastos i conèixer de primera mà productes i productors.
Gerard Puigdemont.
Aquest cap de setmana Olot serà la capital catalana de l'alimentació amb la dotzena edició de la Fira Orígens al pavelló firal. Hi haurà uns 60 expositors i la gent que hi vagi podrà conèixer i comprar productes de tota mena. Enguany el tema és la cuina catalana. En parla Pep Palau, director de la Fira Orígens.
I aquest any el tema és la cuina catalana. El 2025 Catalunya serà regió mundial de gastronomia, per tant, semblava que era del tot escaient que el novembre del 2024, justament per anar fent bullir l'olla, doncs parléssim de cuina catalana, la poséssim al centre i la veurem en diferents expressions, veurem diferents cuineres i cuiners, doncs, que vindran a explicar-nos quina és la cuina catalana que fan als seus restaurants.
A l'espai de tast enguany la gent hi podrà redescobrir el llonguet, a més de formatges artesans, i a l'espai de cuina hi seran presents cuiners de renom, com Anna Comamaga, de Cal Ganso de Llorà i molts altres.
Els cols i de Cal Enric, els restaurants estrellats de la Garrotxa no hi poden faltar mai. Tindrem en Javi Martínez del Castell de Peralada amb una estrella Michelin que per primera vegada vindrà, però després evidentment tindrem en Mar Ribas, que tothom el coneix, que serà, doncs, una mica una de les estrelles, o en Quim Caselles, doncs, també un cuiner televisiu i molt conegut, que també vindrà a explicar-nos aquesta visió de la cuina catalana des de la Costa Brava.
Segons els organitzadors, enguany més del 35% de productes que seran presents a la fira són de procedència ecològica.
I encara més coses, Olot posa el focus en la història de la ciència i de la tècnica. Aquests dies la ciutat és la seu de la 18a trobada d'història de la ciència i de la tècnica.
Organitzada per la Societat Catalana d'aquest àmbit, té com a objectiu acollir treballs de recerca i activitats on hi participen més d'una vuitantena d'experts. Aquest dijous s'ha fet l'acte de presentació de la trobada a l'Espai Clara.
La Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, ha escollit Olot com a seu de la 18a trobada d'història de la ciència i la tècnica. Aquesta reunió científica, celebrada cada dos anys, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les activitats que duen a terme els socis de la mateixa societat, així com els treballs d'altres investigadors i investigadores que hi vulguin participar. Joan Piqué és director de l'Observatori d'Humanitats en Medicina de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Presentar Olot com un territori, o la Garrotxa com un territori amb molta història, molta ciència i molta història encara verge per investigar, no? I atraure talent investigador a realitzar recerca sobre aquest àmbit.
Fins aquest dissabte, Olot és el punt de trobada d'experts d'un ampli ventall de disciplines relacionades amb la ciència i la tècnica d'arreu del territori català i també valencià i balear, amb l'objectiu de teixir un espai comú entre ciència, territori i societat El comitè organitzador pretén vincular la trobada a la ciutat a través de jornades tècniques que tindran lloc a l'Espai Cràter, com és el cas de la d'aquest dijous, i diverses activitats socials i culturals complementàries, d'entre les quals destaquen la visita a Can Bolòs i a l'espai de restauració del Fons Bolòs al Museu dels Sants.
Tenim un programa cultural on el focus central és el gabinet Bolòs, que el volem donar a conèixer per tal d'atraure precisament investigadors a realitzar recerca sobre aquest gabinet, en el qual poden sortir infinitat de coses.
L'organització d'aquest esdeveniment compta amb la coordinació de l'Espai Cràter, l'Observatori d'Humanitats en Medicina, Turisme, Garrotxa i l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara pels esports. La Unió Esportiva Olot rep el Mallorca B amb la baixa de Marc Mas.
És una de les absències més significatives per aquest partit contra el CUE, que se suma a les de Pau Salvans i Roger Bernils, entre d'altres. L'Olot ve de perdre el camp de l'Elx Il·licita i necessita la victòria per allunyar-se del descens.
Sense Marc Mas, la Unió Esportiva Olot rebrà el CUE de segona federació aquest diumenge a l'estadi municipal amb l'absència de la gran referència ofensiva de l'equip. El davanter xilenc és un dels màxims golejadors de la Lliga, però es va lesionar al camp de l'Elx Il·licita i no estarà disponible per jugar contra el Mallorca B. Serà el moment que brillin altres figures com Chema Moreno i Joaco i que els jugadors menys habituals facin un pas endavant. Com afecta la baixa de Marc Mas per aquest partit? L'entrenador Pedro Dolera respon a això.
Bueno, pues pots imaginar, no? Si et treuen el jugador que fa els gols, pues tens un problema. Però bueno, torno a dir, si no està ell, pues suposo que no sortirem amb 10, sortirem amb 11, i el que ha de fer la gent és donar la cara i ficar-la dintre pues, amb un altre nom i cognom, no? I no, amb això no, a mi no em preocupa, perquè torno a dir, quan un demana oportunitats o quan creu que pot jugar més o quan està a la plantilla d'un equip de segona ref, pues se li suposa que té un nivell que ha de demostrar en aquests partits.
La baixa de Marc Mas se suma al malson de lesions que arrossega l'equip des de fa mesos. Gerard De Marco, Manzano, Bernils continuen recuperant-se. Pau Salvans, expulsat al camp de l'Elx, tampoc jugarà. El Mallorca B, per la seva banda, ha perdut 8 de les primeres 12 jornades, però la sorprenent victòria que va aconseguir al camp del Sant Andreu va fer saltar totes les alarmes. Dolera, així ho assegura, no serà un rival fàcil.
És un equip molt dinàmic, molt ràpid, amb jugadors de molta qualitat individual, i que a vegades s'estan pagant pues, la novetada o els errors individuals a vegades puntuals de joventut. Però clar, cada cop això serà menys. Fa 2 setmanes van guanyar el camp de Sant Andreu, i això ja et diu una mica el nivell de l'equip, no? Vull dir, jo penso que és un molt bon equip, amb pocs punts o amb menys punts dels que hauria de portar, i això, però bueno, que ningú els faci pensar que és un rival fàcil ni res per l'estil.
El partit corresponent a la 13a jornada de segona federació entre la Unió Esportiva Olot i el Mallorca B es jugarà a les 12 del migdia d'aquest diumenge. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Les nedadores del Club Natació Olot continuen fent passos cap a l'elit. Júlia Coll i Anna Vegas han participat al Campionat d'Espanya d'hivern absolut a Madrid amb actuacions molt meritòries.
Sense anar més lluny, Coll va ser la 6a millor nedadora en els 1.500 metres lliures.
La bona tasca de formació del Club Natació Olot continua donant els seus fruits amb una generació de nedadores que està trencant tots els rècords. Les garrotxines Júlia Coll i Anna Vegas han participat aquests dies al Campionat d'Espanya d'hivern absolut a Madrid i ho han fet deixant empremta. De fet, l'especialista en natació de llarga distància, la mateixa Júlia Coll, ha deixat clar que el seu nom pot brillar amb força a totes les piscines del país. 7a posició en 800 metres lliures absoluts femenins i 6è lloc en 1.500 metres lliures. Les fites de la garrotxina no s'acaben aquí, perquè la nedadora també ha aconseguit trencar el rècord del club en aquestes dues proves, que estava en mans de Fatma Feixas des de l'any 2002. En aquest campionat també hi ha participat Anna Vegas, especialista en braça. La garrotxina explica quin és el secret per fer una bona prova.
Aviam, jo en braça és lliscar i també conèixer el teu contrincant, de dir si comença molt ràpid i acaba molt més ràpid que tu, i saber jugar amb això.
La nedadora Blanca Codony, encara en edat infantil, no ha participat en el Campionat d'Espanya Absolut, però té clar quins són els seus objectius de cara a les pròximes setmanes.
D'aquí dues setmanes, entre finals de novembre i principis de desembre, tinc el Campionat de Catalunya i allà jo tinc diverses proves, que allà sobretot és fer bones marques per a veure si puc aconseguir entrar a comunitats, com vaig fer l'any passat. I llavors ja tinc Campionat d'Espanya al març.
Per la seva banda, el director esportiu del Club Natació Olot, Diego Méndez, apunta al gran nivell de les noves generacions de nedadores.
Yo creo que la verdad es que tenemos muy buena cantera ahora mismo, bueno, ya se está viendo, no hay que, solo hay que ver que una infantil acaba de ganar el trofeo Raúl Ramos, que hacía mucho tiempo que no se ganaba. Y bueno, lo mismo por parte de los chicos, creo que vienen haciendo un buen trabajo, que tenemos buen nivel, son muy jóvenes todavía, pero bueno, estamos trabajando para seguir mejorando.
L'entrevista completa a les nedadores del Club Natació Olot, Anna Vegas i Blanca Codony, i el seu director esportiu, Diego Méndez, es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Títulars d'aquest divendres. Avui és notícia que Olot Pedala lamenta que l'Ajuntament de la ciutat només hagi complert un 20% de les propostes incloses en la primera fase del pla de mobilitat.
L'equip de govern ha respost dient que la setmana que ve hi haurà una reunió de llançament per impulsar-lo.
Escoltem el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot en el ple celebrat aquest dijous. És Isaac Cribillas.
El que no ha de ser és una camisa de força, sinó un punt de partida per transformar la mobilitat en bicicleta a Olot. Per tant, ens falta concretar, és cert, però ho podrem fer aviat. Així els puc anunciar que la setmana vinent es fa la primera reunió, el llançament del nou pla de mobilitat urbana i sostenible. La setmana vinent, la primera reunió, i aquest és el moment de llançament d'aquest pla.
L'oposició ha criticat que no se'ls hagi informat d'aquesta convocatòria. L'església de Sant Esteve d'Olot serà des d'ara una basílica menor. El papa Francesc ha concedit el títol i aquest dijous el bisbe de Girona, Fra Octavi Vilà, ho ha comunicat oficialment a la ciutat amb aquestes paraules.
Perquè a partir d'ara la parròquia de Sant Esteve, juntament amb les altres tres basíliques que tenim a la nostra diòcesi de Girona, és a dir, la catedral de Girona, la basílica de Sant Feliu i també la basílica de Castelló d'Empúries, passen a ser centres de referència pel nostre bisbat, centres espiritualment de referència i també d'administració dels sacraments.
Aquesta és la quarta basílica del bisbat, després de l'església de Castelló d'Empúries i la catedral i l'església de Sant Feliu de Girona. La notícia ha generat molta sorpresa entre la població. I en aquest segon tram escoltarem a Carles Uller. Deixa la presidència de Càritas Garrotxa i ha estat durant 11 anys.
Això s'ha de veure dintre de la normalitat més absoluta. Ara portar 11 anys en aquesta responsabilitat. Sempre dic que aquesta és una responsabilitat més de voluntariat. Hi ha qui fa unes tasques, hi ha qui fa unes altres, hi ha qui fa, desenvolupa doncs, el rol de president i té unes assignacions, com és obvi. I dintre de la lògica, doncs, que quan ha hagut el moment oportú de trobar la persona adequada, que ha pogut tenir també prou disponibilitat per assumir-ho, doncs hem activat aquest procediment de relleu.
Doncs la persona adequada és Eduard Labian. Uller diu que aquesta dècada al capdavant de Càritas li ha servit per veure de primera mà les necessitats socials que té la comarca. Més coses, l'Ajuntament de les Preses amplia la programació de la segona edició del Fem Dissabte.
Amb motiu del 25è, el consistori torna a optar per organitzar un conjunt de 6 tallers enfocats a les dones de la comarca que es durà a terme del gener fins al juny.
Escoltem la regidora de Polítiques Socials i Igualtat de l'Ajuntament de les Preses, Estel Muntada.
L'objectiu aquest d'oferir un espai a les dones que som les que tradicionalment hem fet dissabte i de fet sabem que encara hi ha molta gent que el Fem Dissabte el relaciona a les dones, no? la part aquesta de la cura, de la cura de la casa, de procurar pels altres, una mica oblidant-nos de nosaltres mateixes. Llavors, amb el Fem Dissabte, l'objectiu és dir, ens mirem una mica nosaltres, ens cuidem nosaltres i Fem Dissabte, però cap a dins.
Tall cap de setmana en el qual hi haurà molts aspectes a tenir en compte si us agrada la gastronomia. Perquè les estrelles Michelin, els productes de proximitat i ecològics i la cuina catalana seran el tema principal de la 12a Fira Orígens que es celebrarà al Pavelló Firal.
Segons els organitzadors, enguany hi haurà 60 expositors al Pavelló Firal i durant els dos dies es podran fer tastos i conèixer de primera mà productes i productors.
El director de la mostra és en Pep Palau.
I aquest any el tema és la cuina catalana. El 2025 Catalunya serà regió mundial de gastronomia, per tant, semblava que era del tot escaient que el novembre del 2024, justament per anar fent bullir l'olla, doncs parléssim de cuina catalana, la poséssim al centre i la veurem en diferents expressions, veurem diferents cuineres i cuiners doncs, que vindran a explicar-nos quina és la cuina catalana que fan al seu restaurant.
I 80 experts participen aquest cap de setmana a la 18a trobada d'història de la ciència i la tècnica que celebra a Olot.
L'Institut d'Estudis Catalans organitza aquesta iniciativa pensada per presentar els treballs de recerca i per aprofundir en la investigació.
Escoltem a Joel Piqué, és un dels impulsors.
Presentar Olot com un territori, o la Garrotxa com un territori amb molta història, molta ciència i molta història encara verge per investigar, no? I atraure talent investigador a realitzar recerca sobre aquest àmbit.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot rep el Mallorca B amb la baixa de Marc Mas.
És una de les absències més significatives per a aquest partit contra el CUE, que se suma a les de Pau Salvans i Roger Bernils.
Escoltem a Pedro Dolera.
Bueno, pues pots imaginar, no? Si et treuen el jugador que fa el gols, pues tens un problema. Però bueno, torno a dir, si no està ell, pues suposo que no sortirem en 10, sortirem en 11, i el que ha de fer la gent és donar la cara i ficar-la dintre pues, amb un altre nom i cognom, no? I no, amb això no... A mi no em preocupa perquè, torno a dir, quan un demana oportunitats o quan creu que pot jugar més o quan està a la plantilla d'un equip de segona ref, pues se li suposa que té un nivell que ha demostrat en aquests partits.
I el club Natació Olot, les seves nedadores continuen fent passos cap a l'elit.
Júlia Coll i Anna Vegas han participat al Campionat d'Espanya d'hivern absolut a Madrid amb actuacions molt meritòries. Sense anar més lluny, Coll va ser la sisena millor nedadora en els 1.500 metres lliures.
Aviam, jo em braço, es llisca i també conèixer el teu contrincant de dir si comença molt ràpid i acaba molt més ràpid que tu i saber jugar amb això.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món, Pedro Sánchez aconsegueix salvar el paquet fiscal amb un acord que accepten tant Podem com Junts.
Les mesures aprovades al Congrés inclouen el manteniment de l'impost a la banca i l'augment de la fiscalitat de tabac i vapejadors.
Escoltem la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Que afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, más redistributivo y también tenga recursos que permitan blindar el estado del bienestar, la seguridad de los ciudadanos con circunstancias como las que hemos conocido durante estos días tan gravísimas para este país como ha sido la DANA. Por tanto, quiero felicitar a todos los grupos políticos por su capacidad de diálogo.
I el cas Coldo s'escalfa. De Aldama apunta Sánchez que el desacredita mentre Feijó apuja el to.
Considerat el comissionista del cas, Víctor de Aldama ha quedat en llibertat després de detallar els suposats pagaments que van rebre José Luis Ábalos, Coldo García i Santos Cerdán.
Escoltem a Pedro Sánchez.
Por tanto, eso es lo que hicimos en el año 2018. Y desde entonces, mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. A partir de ahí, bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece
el crédito que tiene.
Augment constant de víctimes d'agressió sexual ateses al Clínic, un 6% més en tan sols un any.
El 44% de les víctimes que atès aquest 2024 a l'Hospital Clínic són menors de 25 anys.
Més coses, el Tribunal Penal Internacional ordena detenir Netanyahu per crims de guerra i contra la humanitat.
El Tribunal Penal Internacional també ha dictat una ordre de detenció contra el seu exministre de Defensa i un líder militar de Hamas.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara obrim l'àrea de servei. És el moment del trànsit a l'antena dels 5 minuts més.
El trànsit.
El trànsit. Amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Des de la policia municipal s'informa que per avui de carrers tallats tenim de 10 a 11 al carrer Macarnau, de 9 a 1 al carrer Sant Esteve, que no es podrà circular en direcció a la plaça Major, i durant tot el dia fins a les 7 de la tarda al Sant Pere Màrtir, el tram entre Bofill i Mates i el carrer Bolòs. De reserves d'estacionament en tenim els carrers Aranjuez, Alfons V, Ginebra i l'Avinguda Morrot. I això és tot des de la policia municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Anem a la previsió del temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani, què ens espera?
Ara al matí ben d'hora acaba de passar aquesta pertorbació, aquest front d'aire fred que ha produït una forta baixada de temperatura alta muntanya al Pirineu, però que no s'ha notat a la resta, perquè fins i tot hi ha més de 10-12 graus en punts de la Costa Brava, alguna mínima superior als 13 graus, una temperatura realment elevada. Però, en canvi, s'ha baixat a 6 sota 0 a la Tosa, a 2.500 metres d'altitud, 3 graus a Molló, 3 graus dalt del Montseny, 5 graus a Olost, o 7 a Olot, també a Mieres, i 9, una mica alta, en el cas de Vic. S'ha notat aquest vent que era de ponent, més de 90 per hora, a Sant Feliu de Pallerols, i aquesta matinada hem tingut la ratxa més forta d'aquests últims dies de tramuntana a la zona de muntanya de Portbou, a 144 km per hora. S'ha reforçat molt la tramuntana, tot i que a cota baixa de l'Empordà no s'han superat ni els 70 km per hora. Bé, avui un dia que comença variable, alguna gota encara és possible amb aquest front que acaba de passar, però a la tarda el que preveiem és núvols i clarianes cap al sud, cap al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, a tocar del Montnegre, la Tordera, el Montseny, pot arribar a caure algun ruixat. A la resta s'imposarà el sol al Pirineu, per exemple, més aviat grans clarianes al nord d'Osona, Lluçanès i la Garrotxa, la tramuntana forta i atenció al temporal marítim que avui doncs, es manté amb alerta, amb onades de 2 a 3 metres a la Costa Brava. La temperatura avui baixarà, no tindrem temperatures tan altes com els últims dies. I dissabte, cap de setmana que es manté variable, mig ennuvolat, però el vent gira de sud, demà la temperatura freda de matinada, potser no tan alta muntanya, ja retira l'aire fred, però encara glaçarà, això sí, el Pirineu, cotes altes. I sembla que a la tarda es manté el cel mig ennuvolat a molts sectors amb aquest vent que reforça del sud. També al Cap de Creus s'acaba la tramuntana i entra vent del sud. Diumenge mig ennuvolat, vent del sud que farà pujar la temperatura, i vaja, entre diumenge i dilluns podríem tenir temperatures de més de 20, 23 o 24 graus amb una mica de calor.
A Peixos Isma ens avancem al Black Friday amb una superoferta. Un quilo d'escamarlà gros i un quilo de gamba vermella grossa tot només per 55 euros. Aprofita l'oferta Black Friday de Peixos Isma.
Peixos Isma, dum-durum-durum, qualitat. Peixos Isma!
Amb l'arribada de la tardor, els colors canvien i la teva visió també. A Opticalia Olot cuidem la teva salut visual en tot moment. No esperis més. Demana hora avui mateix. Cuida la teva visió amb els millors professionals. Estem al teu costat, perquè la teva mirada ens importa. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12.
Carles Oller deixa la presidència de Càritas Garrotxa i ha estat durant 11 anys vivint alguns dels períodes més complicats pels que ha passat la nostra societat. El substituirà Eduard Labian. Oller diu que aquesta dècada al capdavant de Càritas li ha servit per veure de primera mà les necessitats socials que té la comarca en aquest moment. Els hem anat a veure mentre preparen el Solidarisac, una de les activitats més emblemàtiques de l'entitat coincidint amb aquests dies de Nadal.
A Càritas Garrotxa aquests dies desenes de voluntaris col·laboren en la preparació dels solidarisacs per la campanya de Nadal. Alguns es cuiden de cosir a mà els sacs de roba, d'altres s'ocupen dels llaços, uns altres empaqueten els sacs per a les empreses i particulars que els han demanat per les seves paneres i un altre grup de voluntaris s'ocupa d'omplir de nous els sacs solidaris. Entre aquests últims hi ha en Carles Oller i l'Eduard Gavian, que aquests dies són una mica més protagonistes, i és que en Carles deixa la presidència de l'entitat i l'Eduard agafa el relleu.
S'ha de veure dintre de la normalitat més absoluta. Vull dir, ara portava uns anys en aquesta responsabilitat. Sempre dic que aquesta és una responsabilitat més de voluntariat. Hi ha qui fa unes tasques, hi ha qui fa unes altres, hi ha qui fa, desenvolupa doncs, el rol de president i té unes assignacions, com és obvi. I dintre de la lògica, doncs, que quan ha hagut el moment oportú de trobar la persona adequada que ha pogut tenir també prou disponibilitat per assumir-ho, doncs hem activat aquest procediment de relleu.
L'Eduard encara el repte amb ganes, sent conscient però que en Carles i tota l'entitat tenen posat un llistó molt alt actualment.
Aquesta és la meva segona etapa a Càritas, ja hi havia estat fa uns quants anys. El que passa és que per les circumstàncies personals vaig haver de deixar, i ara una vegada doncs, que disposo més de temps, doncs, bé, ja feia temps que anaven rondant a darrere d'aquesta feina i res, ha arribat un moment que evidentment ja he donat el meu sí i agafar aquest repte, que en realitat és, doncs, és un repte que és molt maco, crec que és fantàstic la manera com es treballa aquí, és fantàstica la feina que ha fet en Carles aquesta darrera dècada, pràcticament ha deixat està deixant una Càritas fantàstica, vull dir que diguem-ne que s'està treballant molt positivament, amb una colla de tècnics que dominen molt bé els temes que ens ocupen, i per tant hi ha un ambient fantàstic de voluntaris i tècnics. Per tant, em trobo com una Càritas que a ple rendiment, i espero poder mantenir el ritme doncs, que han impulsat fins ara.
11 anys han donat per viure i conèixer un munt de realitats en Carles. Li ha tocat ser president durant els anys de la pandèmia, de la puja de preus, el problema de l'habitatge i d'uns moments en què a la comarca estan arribant moltes persones nouvingudes amb situació de vulnerabilitat.
Han permès dues coses molt importants. Una, que és acostar-me a la realitat de la necessitat de la pobresa de la comarca, però veient-la de prop, tocant-la de prop, percebent-la i plorant-la amb persones que la viuen en la seva pell. I també m'ha permès doncs, veure-ho des de la visió més professional i més tècnica. Jo no n'he sigut, però al compartir les responsabilitats amb persones que són professionals, doncs veus una visió que també està bé que la part emocional es sumi a la part, diguéssim, professional i més acurada, més assenyada, a vegades més prudent, que no té aquesta espontaneïtat, però té el valor de l'eficàcia, de l'eficiència.
L'Eduard anima més gent a treballar per entitats com Càritas. Creu que, d'alguna manera, és un deure que tenen les persones amb la societat.
Nostra societat, si no hi haguessin aquestes entitats, crec que la problemàtica seria molt pitjor. Per tant, i és un deute que tenim també tots les persones amb la societat, que crec que ens hem d'implicar.
Sigui qui sigui el president, però tots dos coincideixen que Càritas Garrotxa no funcionaria sense l'esforç de tothom a través del treball diari en els diferents projectes. Aquests dies sumen una mica més d'esforços a fer els solidarisacs. Valen 5 euros cada un i els diners es destinaran als diferents programes i projectes que desenvolupa durant l'any l'entitat. Cada any en solen vendre entre 3.000 i 4.000.
I posem una mica de música al matí.
Com un cel estar-se aquí
Guillem Gispert, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Què tal, bon dia, com anem?
Doncs encantats de tenir-te amb nosaltres. Guillem Gispert presenta Olot aquest divendres, avui a partir de 8:45 del vespre al Teatre Principal, les cançons de Ball a la Masurca. És el seu primer àlbum en solitari, sobre el qual en volem parlar ara a l'antena del 5 minuts més. Com està anant l'experiència de començar aquesta aventura tu solet?
Doncs està sent un gran aprenentatge, et diria. És a dir, hi ha una part que és fer coses que ja he fet durant molts anys des del grup, des del Manel, i per tant sempre hi ha com aquesta mena de regust de cosa coneguda, però alhora vista des d'una perspectiva diferent. Tant la composició com la producció, com la sortida del disc, com ara els concerts, són coses que estava acostumat, fot 15 anys que ho feia en Manel, però ara ho faig des d'una altra banda, assumint altres rols, diguem. I per tant, doncs és això, que hi ha tota una part de rol nou que l'he anat aprenent sobre la marxa.
Et sents més lliure?
No, més lliure no seria la paraula, perquè, a veure, vull dir, a fer un grup amb tres amics més i dedicar-te a fer cançonetes i a cantar-les amunt i avall és un grau de llibertat, em sembla bastant considerable, i ara no, el que ha canviat no ha sigut la llibertat. Crec que dins de manera els quatre ens hem sentit sempre lliures i responsables del que estava passant, i en aquest cas doncs també m'hi sento, doncs això, diguem-ne, que he de prendre més decisions, he d'assumir més responsabilitats en solitari, i sobretot la part més interessant és que està entrant gent nova a la meva vida, estic coneixent persones, maneres de treballar, i tenim converses diferents a l'hora del menú de dinar, que és potser la part que en un grup de música, després de 15 anys, doncs teníem la sensació que estava sent inevitablement repetitiva.
Com han canviat les coses des de que vas deixar Manel? Perquè, esclar, Manel va ser un grup que, de cop i volta, va tenir un èxit brutal. Éreu, diguem-ne, un grup de culte arreu de l'Estat. Com va anar que, de cop i volta, decidíssiu fer aquesta aturada? I, en definitiva, després, què va suposar per tu?
Sí, la sensació va ser més aviat, doncs, de pensar, a veure, fa 15 anys que estem treballant, ens ha anat molt bé, el fet que vagi molt bé és sempre molt aglutinador, provoca que tinguis ganes de seguir fent, i així vam fer durant molt de temps. El que passa que hi ha un punt en el que simplement vam pensar que era convenient parar una mica les màquines i que cadascú fes un camí una mica en solitari per veure món, més que res, saps què vull dir? Però no és que fos alliberador, va ser simplement un moment en el que crec que els quatre van tenir la sensació de que havia arribat el moment de parar l'engranatge de Manel durant una temporada per veure altres coses. És més això, saps la sensació?
Per tant, és una aturada temporal, diguem-ne.
Bueno, això, no, sí, sí, és a dir, és una aturada temporal. És entrar, obrir un altre camí professional sense haver tancat l'altre, perquè, doncs això, entenem que un músic pop, igual que qualsevol altra persona, doncs necessita que de tant en tant en la seva vida, si s'ho pot permetre, puguin entrar doncs altres estímuls que no sigui, imagina't, si no arribem a parar i estem 40 anys en el mateix, amb el, si és que haguéssim seguit tenint públic, però en qualsevol cas els quatre, és una cosa com molt tancada sempre, tres persones més cada dia, amb una feina creativa que evidentment demana molta intensitat. Vull dir, imagina't, doncs, 40 anys, penses, home, doncs, en una vida que entrin altres coses, doncs si pot ser, tu et pots permetre, com a mínim intentar-ho, em sembla que val la pena, i que era el moment. Jo vaig començar amb Manel, que tenia 27, ara en tinc 43, quan vam prendre la decisió de devia tenir 40 o 41, doncs bueno, ja tocava.
Ball a la Masurca, per què has escollit aquest nom, Guillem?
Bueno, quan tries títols de disc, moltes vegades té a veure amb la necessitat en un moment donat, i a vegades hi ha títols que sí que hi ha quan comences a preparar les cançons i els tens clars. En aquest cas és més aviat en un moment donat, quan havia de buscar un títol, repassar, per exemple, les cançons que he dit que tenia. N'hi ha una que es diu Ball a la Masurca dins del disc, i em va donar la sensació que amb la imatge de portada generaven com una mena de contrast que d'alguna manera vibrava, que significava alguna cosa. En la imatge de portada estic jo en una mena de festa, en una mena de discoteca, tothom s'ho està passant molt bé, jo estic al centre de la imatge i estic com abstret de les persones que s'ho estan passant bé allà, estic com una mica així com sol, envoltat de gent, i llavors aquesta mena de cosa de Ball a la Masurca, que sembla una invitació a l'hedonisme i a la festa, però alhora des d'aquesta cosa reservada que a la imatge, doncs em va donar la sensació que funcionava bé com a tot.
De què parlen les cançons d'en Guillem Gispert en aquesta nova aventura musical?
Bueno, no, jo diria que no, és impossible no? Se'm fa molt difícil englobar en un paraigua, diguem-ne, temàtic, en un denominador comú totes les cançons, cada una fa una mica la guerra per la seva banda, sempre ha estat així, també en l'època de Manel, i per tant, doncs, bueno, un per una podria anar desglossant, i sí que hi ha potser alguns temes que es van repetint, per exemple, en el disc hi ha un parell de cançons que parlen sobre la vocació, sobre la sensació de fins a quin punt quan som joves necessitem tenir aquesta sensació de sentir una crida, de sentir una vocació professional, d'orientar les nostres vides cap a una banda, i com hi ha molta gent, com és el meu cas, que passarà segurament pel món sense sentir mai aquesta vocació, sense tenir clar què vol ser de gran, diguem, però no passa res, o sigui, les cançons venen a intentar dir que no passa res si no tens aquesta vocació i que pots tirar milles i també posar-te en mans de l'atzar i que la vida, doncs, et va proposant coses.
Quins estímuls teniu els cantautors del segle XXI?
Doncs tenen a veure amb la meva vida, amb la meva intimitat, i després també hi ha una altra part molt important, que és la cultura que consumeixo, les cançons que consumeixo, la literatura que consumeixo, el cinema que veig, i llavors una barreja de totes aquestes coses són els estímuls que després utilitzo per escriure, suposo.
En el món comercial d'avui dia, musicalment parlant, les cançons no duren més de 3 minuts. Això, tu ets algú que ja t'ha fet, també en l'època de Manel, ens havíeu fet autèntiques obres d'art en aquest sentit, no? Peces molt treballades, amb lletres molt cuidades. Aquesta essència veig que la mantens, no?, en aquest disc.
Sí, però pensa, una obra d'art en el món del pop especialment pot ser que duri 2 minuts i mig, eh? O sigui, no una cançó per més llarga, és una cançó que té més qualitat. Existeix la dificultat també de la cançó curta. Vull dir que no són coses que es puguin jutjar a pes, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, avui en dia sí que, per exemple, per rigors de... pues això que diuen, no?, del TikTok, per exemple, no?, d'algunes xarxes socials que hi han determinades, es busquen segons que siguin enganxosos de cançons perquè d'aquesta manera puguin, pues no sé si accedir a una viralitat o coses d'aquestes, no? Jo és veritat que és una cosa que jo, pues, TikTok, pues no hi he entrat mai, i no hi he entrat mai, hi he entrat per tafanejar, però realment no tinc un usuari i no sabria per on començar, i a part, doncs a la meva edat em sembla que fotria el ridícul si ho estigués intentant. Vull dir que jo he d'anar per una altra banda i m'he d'obrir el meu camí cap a una altra. És veritat que jo he tingut la sort de poder, de moment, fer una carrera en la qual pensava en cançons i les escrivia sense pensar excessivament en la potencial comercialitat d'aquestes cançons, i després m'anava bé. Per què? Perquè vaig fer un disc al principi amb Manel, el 2008, que ens va anar molt bé, i llavors hem aconseguit tenir sempre un públic que estava atent al que estàvem fent. I això és una cosa que és un privilegi amb el que jo he pogut comptar, i llavors, per tant, m'he pogut permetre el luxe de vegades de fer cançons complexes i en algun cas llargues, i a més, com que en Manel, que en bon equip i la producció de la cançó ajudava molt a la cançó llarga, doncs, bueno, doncs ens han anat bé així.
És veritat, que el públic que us venia a escoltar i el públic que segurament et ve a escoltar tu ve disposat a escoltar-te, que això és un mèrit, perquè moltes vegades la gent va a concerts a cridar i en canvi en aquest cas no, venen a escoltar la lletra i a gaudir d'aquest directe. Això és un valor.
Torno una mica com lo de la cançó llarga. Aconseguir que vingui gent a cridar les teves cançons és un gran mèrit, també. Vull dir que no és tan senzill ni fer cançons curtes, ni fer cançons que siguin ballables, ni fer cançons que provoquin. Una cançó que provoca un crit, buah, quina meravella, no? Que difícil. Quedem tu i jo un dia i sentem-nos per intentar fer una cançó que provoqui que la gent cridi. No és fàcil. Després, cadascú li surt el que li surt. A mi em surten cançons que potser provoquen això que dius tu, de que la gent escolti, perquè s'acostumen a ser cançons que la lletra, doncs, té matisos i són cançons més de lletra petita. Però ja et dic, això no és, diguem-ne, en una jerarquia del que és la qualitat d'una cançó, no està per damunt d'un himne generacional, diguem-ne, instintiu i visceral. No ho veig gens així.
Tens la sensació de que durant la teva carrera has creat algun himne?
No sé, vull dir que hauríem d'entendre què és la... diguem-ne, l'himne entès com això que parlàvem, d'aquesta visceralitat i de lletres, o sigui, de cançons com escrites amb lletres majúscules, no?, que diuen coses així com grosses. Doncs, home, hi ha tres o quatre frases que de Manel que potser, diguem-ne, podrien encaixar dins d'aquest concepte.
Ball a la Masurca, el Teatre Principal, aquest divendres, 8:45 del vespre. Què veurem dalt de l'escenari, Guillem? Què ens has preparat?
Bueno, bàsicament el que he preparat és... hi ha una cosa bastant curiosa de quan comences carrer en solitari, que és que així com quan l'última gira que vam fer en Manel el 2021, que era Covid-22, teníem, érem un grup que tenia 5 discos i bastantes cançons sueltes per allà, era, vull dir, repertori per triar a l'hora de pensar un concert. En aquest cas, no, en aquest cas és, tinc un disc, que és el disc que estic presentant, que és aquest disc que es diu Ballar la Masurca, que té unes cançons, aquestes cançons entren dins del directe, i després sí que vaig preparar alguna versió i alguna sorpresa, diguem, perquè l'espectacle acabi de tenir pes i entitat i no sigui només la col·lecció de cançons del disc. Però, bàsicament, el nucli fort del directe és la presentació d'aquest disc.
Guillem Gisbert, a partir de 8:45 del vespre, insistim al principal avui. T'agraïm que ens hagis acompanyat i estarem molt pendents de l'evolució de les cançons i, evidentment, no ens perdrem el concert. Una abraçada gran.
Que vagi molt bé. Aquí, que somriure sempre.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
I el gol de l'Els il·licità amb un xut aïllat des de fora l'àrea de Flavio Ferulo.
Una vegada més, amb poc ens van fer molt i van pagar cara la falta d'efectivitat. L'Olot passa per un moment complicat. Juga bé, però no guanya. I diumenge la dinàmica ha de canviar. Arriba el CUE i se l'ha de guanyar. Diumenge, en directe des de l'Estadi Municipal d'Olot, Unió Esportiva Olot, Mallorca B. A 11:45 del migdia la prèvia i a 12:00 el partit, amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot. Olot! Olot!